Radio Vilafranca.
Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 9 de gener de 2024. Des de Ràdio Vilafranca i en nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i Sílvia Delgado. Aquest dilluns era el dia D. La tornada a les aules marcava el sant tornem-hi, recuperar rutines. I costava, la veritat, però potser costa més aquest dimarts, eh? I la temperatura tampoc ajuda. Tant si us costa com no, esteu mentalitzats o potser fa dies ja que heu recuperat rutines, nosaltres us acompanyem des d'ara i fins les 12. El vostre dial, tant des de Ràdio Vilafranca com des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 o Domenys Ràdio. Aquest dimarts, amb aquestes propostes i aquestes veus, d'aquí a uns instants, un bàsic, la previsió meteorològica que ens acostarà al Marc Paredes. I tot seguit, vinyetes amb l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, avui parlant d'un còmic de referència per molts, Tintín. A 9:45, primera de les tres cites amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen què passa als nostres municipis. I així que acabi el flash, roda política, la primera d'aquest 2024 que dedicarem a parlar d'un capítol importantíssim que contenen tots els pressupostos municipals, el capítol d'inversions. Amb alcaldes que han aprovat pressupostos o que estan a punt de fer-ho, abordarem aquest capítol. Volem saber a què dediquen aquests diners aquest 2024, on invertiran, què prioritzaran. Ens ho explicaran Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, i Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Com sempre a la roda política, hi haurà una primera part on conversarem un a un amb tots tres. Farem una pausa a les 10 per escoltar el butlletí de notícies de les 10 i seguirem amb aquesta roda política, tot fent tertúlia, fins 10:45, segona cita amb el flash informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Després d'aquest segon flash informatiu, torna una de les seccions mensuals del Penedès en xarxa, la primera de l'any, d'ocupació i formació. I avui parlem de l'ACTIC, aquesta acreditació en competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Ens explicaran com funciona i per què serveix la Mercè Mercè, coordinadora del Punt TIC de Vilafranca Virtual, de l'Ajuntament de la capital de l'Alt Penedès, i la Barca González, que ens portarà la seva experiència perquè ha estat acreditada recentment en ACTIC avançat. A les 11 torna el català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que us posarà a prova el concurs. Com sempre, regalarem un llibre, un àlbum il·lustrat pels més petits de l'editorial Entre Dos, titulat Corre Maria, afanya't. Pels vols d'un 11:15 obrirem ja el telèfon de Ràdio Vilafranca perquè pugueu jugar i participar al concurs del català al carrer i guanyar aquest primer llibre de l'any. N'hi haurà més, la setmana vinent n'hi haurà un altre. A 11:45, tercer i últim flash informatiu. Ha arribat el fred i potser hi ha ganes de sofar, manta i sèries, doncs no us perdeu les pantalles a 12:15. I per acabar de rematar aquest dimarts 9 de gener, una història. Jugarem a les fake news amb tots vosaltres.
El temps.
Fa fred, segur que ho heu notat aquest matí al sortir de casa i estem pendents de la pluja. Aviam què hi diu el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs avui hem començat el dia amb un ambient de rigorós i cru hivern i és que les temperatures han tocat fons. Avui és i serà el dia més fred de la setmana i és que estem tenint temperatures, per exemple, de 2 graus sota zero a Vilafranca del Penedès, entre 1 i 2 a municipis doncs, més costaners com el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, després en altres indrets del Penedès com Olèrdola, 1 grau sota zero, fins i tot doncs, està a punt, no? O ha estat a punt de glaçar en municipis doncs, bastant propers a la mateixa línia de la costa. Per tant, un dia de rigorós hivern. Avui la gent que ha de sortir al carrer, si encara no ho fet, doncs abrigueu-vos perquè les temperatures han tocat fons. Ara bé, el que interessa a tothom és aquest canvi de temps que ja fa dies que anem pronosticant, però els hem de confessar que molt poques hores no les tenim totes en el pronòstic, perquè és una llevantada freda, una llevantada en l'hivern doncs, no és gaire habitual, per no dir gens. Per tant, doncs, a molt poques hores d'aquest canvi de temps hem de confessar que no les tenim totes. El que sí que podem preveure, o els models ens indiquen ara mateix, és que podria ploure de manera generalitzada, però les precipitacions, doncs, fa cosa, fins i tot d'una xifra d'acumulació, però, per exemple, fa un dia ens indicaven entre 10, 15, 20, 30, fins i tot 50 litres en alguns punts del país. Per tant, jo us aconsello que estigueu atents a les xarxes, que aquí sí que acabarem de donar tota la informació, però el que podem assegurar amb certa fiabilitat és que tindrem aquest canvi de temps, encara a l'espera de les acumulacions, però bé, això permetrà fer-li pessigolles, si podem dir així, a la sequera, perquè no ho arreglarem ni de bon tros, però si més no, el 2024 ja comença amb alguns símptomes de canvi. Avui el vent de mestral ja ha anat clarament cap a la baixa, aquest cap de setmana vam tenir cops doncs, força importants, al voltant dels 50-60 km per hora, i a finals de setmana, si fem un petit abans de la previsió, doncs, el temps ja estarà marcat per aquesta estabilitat i la pujada de les temperatures, això sí, mantenint-se a mitjana.
I en aquesta primera setmana de programa de l'any anem retrobant-nos amb alguns dels nostres col·laboradors habituals. És el cas de l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, que un cop al mes ens visita per apropar-nos al còmic. A Ràdio Sant Sadurní ja ens espera amb l'Eli Jiménez, avui per descobrir Tintín. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, en aquesta primera secció de vinyetes de l'any ens tornem a retrobar amb l'Òscar Cerdà. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia i molt content avui d'encetar aquest any amb el personatge que ara presentaràs tu, si et sembla.
Posem catifa vermella, veritable catifa vermella, avui per estrenar el 2024 amb Tintín.
Tintín és que és podríem parlar-la bastament en moltes més seccions. És un personatge capdal, tant ell com l'autor. Almenys per mi ho ha estat fonamental, Tintín, i no només per mi, evidentment, sinó per tota una generació que encara, i per molta gent que el continua llegint. Tant és així que tinc un àlbum dedicat al Mestre G, és a dir, un àlbum del Folletó Oriol està dedicat a aquest personatge que ara en parlarem una miqueta, fonamental, com dic, a la història del còmic, i sobretot a la banda Dessiné, a l'escola franco-belga, ha estat importantíssim. Sí.
Jo m'atreviria a dir, Òscar, que no hi ha absolutament ningú que no conegui a Tintín.
Tens tota la raó. És un personatge que a part que ha estat traduït a no sé quants idiomes i dialectes, és conegut arreu del món, inclús, després en parlarem, s'ha fet un llargmetratge, Spielberg va fer la pel·lícula formidable. Vull dir que sí, és un personatge universal, que encara continua viu i que em sembla que quedarà com un clàssic etern.
Doncs anem a veure què ens expliques avui de Tintín. Ens endinsem en aquest món màgic de Tintín.
Perfecte. Bé, el nom d'Hergé, de l'autor, mm-hmm. perquè quan parlem de Tintín, efectivament també hem de parlar de l'autor que hi ha darrere, és un pseudònim de Georges Rémy, el dibuixant. Va néixer el 22 de maig del 1907 a una població que es diu una ciutat, Etterbeek, de Brussel·les, i va morir el 3 de març del 83. Va ser aquest il·lustrador belga fantàstic, que a més de Tintín va fer Josette i Joko, va fer una sèrie de personatges, però que el va acabar abduint una vegada més, el més pur estil també d'Uderzo, el personatge d'aquest reporter intrèpid, no? Hergé, a la seva infantesa, va créixer en un entorn influït molt pel món de l'art i del disseny. Era un tipus molt inquiet i molt rodejat d'art, i des de jove va demostrar un talent innat per la il·lustració, ingressant a l'Acadèmia de Belles Arts de Brussel·les, que és una de les ciutats fonamentals amb aquesta escuderia franco-belga, per descomptat. El seu interès pels viatges, l'aventura i les diverses cultures es va manifestar aviat a la seva obra, amb la creació del seu primer personatge, un personatge que es deia Totor, que ja es va publicar en una revista juvenil belga. Hergé és, sens dubte, un dels pares de l'escola franco-belga, com hem comentat, caracteritzada sobretot per la línia clara. Ell tenia un traç uniforme, és a dir, no havia fins i gruixuts, treballava amb plomilla metàl·lica, i el seu traç és uniforme. Però no vol dir que no sigui un dibuixant excepcional, però no té la gamma de fins i gruixuts que, per exemple, tenen Franquin o que tenen el propi Uderzo o Morris, però, sens dubte, jo m'atreviria a dir que és el pare de tots ells. És un tret molt característic, que, com dèiem, en tot cas, Hergé va crear un univers propi amb uns guions formidables i amb una presència també molt, molt fonamental del gag humorístic, que la germanava força amb aquell altre gran guionista que ja n'hem parlat també, el genial Goscinny, un dels creadors de Sèries Obèlics. És a dir, a les seves aventures els gags són fonamentals dins de qualsevol trama, O sigui, té una grapa i, a més, els allarga d'una manera molt, molt efectiva. De fet, avui, per aquesta primera aventura de l'any, he portat un àlbum d'una duologia que és Objectiu la Lluna, que és un molt bon exemple d'això, no? El Capitán Haddock, il·lustre Capitán Haddock i també molt important a les aventures, provoca sense voler el tornasol i li diu que deixi de fer l'indi, no? I amb tres planes desenvolupa tot un increixent del tornasol fins que quan passem de pàgina veiem ja el que és la part del llançament i el gran coet. O sigui, el gag l'allarga d'una manera tan efectiva que és com un increixento fins que veiem ja el coet que els dura la lluna, no? Tornant a la trajectòria d'Hergé, la gran oportunitat com a il·lustrador va ser quan el va contractar el diari Le XXème Siècle, o sigui, el segle XX, i va crear la sèrie de còmics amb el jove reporter que ja coneixem com a Tintín. El 10 de gener del 29, Tintín va aparèixer per primera vegada a les pàgines del diari, marcant l'inici d'aquesta aventura extraordinària que duraria dècades, com s'ha vist. El primer àlbum ja és brutal, és Tintín al País dels Soviets. És un traç molt primerenc, molt seminal, que encara està per definir el personatge, és més arrodonit, però el que és en si la trama i tot va com un tiro, com a totes les aventures. Va ser publicat el 1930 i va establir el format que caracteritzaria les obres successives d'Hergé. Sobretot amb una meticulosa recerca i una narrativa captivadora i unes aventures plenes de personatges secundaris memorables, que ara en parlarem. La sèrie va guanyar ràpidament popularitat i es va traduir ja a múltiples idiomes, més de 100, incloent dialectes, ho comentàvem al principi. Sí. És una passada. Aquí, joventut, la veritat és que se li ha d'agrair, almenys des del punt de vista personal, que ens l'hagi acostat aquí al territori, amb la traducció també al català, perquè és el seu editor de sempre, a més, joventut. Que ara em sembla que ha celebrat el centenari, o ha tret un llibre molt interessant. A mesura que Tintín explorava els racons més remots del món, Hergé es va esforçar per assegurar-se que les seves històries fossin tan precises com fos possible. Va investigar a fons totes les cultures, els països que es presentava als seus lectors, i això es va reflectir en la riquesa dels detalls i l'autenticitat de les aventures de Tintín. És curiós que Hergé, sent un viatger i un home molt, molt interessat per les cultures, les seves primeres vacances les fa a partir dels 40 anys. Em sembla que en tenia 40 o 40 i pico. Mm-hmm. Per tant, és curiós això, no? Era una màquina de treballar, aquest home. Els autors aleshores no tenien la facilitat d'avui en aconseguir informació al moment utilitzant les xarxes, no? Avui tu, per exemple, vols saber com era un tòtem inca i ràpidament tens un fotimer d'imatges per internet. I, per ser rigorosos com ell ho era, havien de recórrer a les hemeroteques o enciclopèdies si volien que allò fos fidel al que dibuixaven. De fet, hi ha alguna foto d'un tòtem de l'orella escapçada que es correspon amb un de fusta, amb una talla de fusta real, no? Tanmateix, la trajectòria d'Hergé no va estar exempta de polèmica. Algunes de les seves obres, com Tintín al Congo, per exemple, han estat criticades per representar uns estereotips racials imperialistes. Amb el temps, Hergé va evolucionar i va ser més conscient de les implicacions de les seves representacions i es va esforçar per corregir i adaptar algunes de les seves obres més antigues. És a dir, hi ha obres que estan versionades a blanc i negre, amb un format més reduït, que després van ser readaptades a color, retocant aquests petits despropòsits que se li han de perdonar potser amb al·lèrgia, perquè era una altra època també, no? Però vull dir que les va adaptar al temps. Aquestes obres, encara per corregir, són buscades entre els col·leccionistes com or, no? I avui, per descomptat, Tintín, si estigués encara actives les seves aventures, parlaria dels temes dels nostres dies i, sens dubte, seria un magnífic cronista dels aconteixements mundials. Jo crec que, de fet, Tintín és una miqueta el precursor d'un James Bond, perquè es converteix en un periodista, en un bailet que salta carenes, va per damunt d'un tren, vull dir que és una mena de James Bond pioner, no?, en cert modo. De fet, és abans de la creació de Ian Fleming. El caràcter itinerant de les seves aventures permet al jove reporter visitar tots els racons del món, com deien, des del desert, al Tíbet, passant per la Lluna, amb aquella inoblidable patologia de la que porto el primer àlbum avui, on el Tintín aterra la Lluna descobrint gel, al·lucina, abans que ho fessin els americans a finals dels anys 60. O l'encoberta de la Revolució Cubana de Tintín i els Pickers, el seu penúltim àlbum, el seu últim àlbum, on curiosament canvia els seus pantalons clàssics de golf per uns texans més actuals, més senyets. És a dir, el canvi de look el té amb aquest últim àlbum i, de fet, Hergé mor quan estava dissenyant el Tintín i l'Art Alfa, un àlbum ja exclusivament dedicat al món de l'art abstracte, del tema de les obres d'art i tot, que deixa un llegat dels esbossos primerencs, és a dir, dels esborranys, però que finalment es reedita i es ven perfectament, encara que és una cosa molt de col·leccionista, molt de tintinòleg, si m'ho permets. Però és un àlbum que el va deixar inconclús, Vull dir, no va poder, el va deixar a les beceroles, bàsicament. Al llarg de la seva carrera, Hergé va crear 24 àlbums de Tintín, amb l'últim que et comentava, i, curiosament, a la seva mort va deixar escrit que ningú més dibuixaria l'intrèpid reporter. Això ja ho havien comentat, em sembla, en alguna edició anterior. I això que del seu estudi varen sortir molts dibuixants amb el talent, amb molt de talent, que imitaren el seu traç de línia clara. Però Tintín es va deixar d'editar. Recordem a Morris, que va deixar que la seva obra continués, a Uderzo, que evidentment continua viva, però Tintín ha quedat com un fons, diguéssim, de biblioteca formidable amb aquestes 24-25 aventures. Hergé no només va influir en el món del còmic, sinó que va ser pioner en l'ús de l'àlbum com a mitjà per presentar les aventures de Tintín. A més, va establir un estil gràfic distintiu que es va convertir en sinònim de la sèrie. Res, la seva influència va transcendir el món del còmic amb sèries animades, adaptacions cinematogràfiques, algunes amb personatges. Hi ha dues pel·lícules amb personatges reals. El misteri de les taronges blaves, molt interessant en quant a caracterització, i el misteri del Toisó d'Hort. Però vaja, en els últims anys, aprofitant la tècnica 3D, Spielberg va glosar dos o tres àlbums i va confegir un guió formidable i va fer la pel·lícula amb animació 3D amb música de John Williams. Tampoc podem oblidar els diversos elements de merchandising que es venen a tot el món, no? I, en definitiva, això, Tintín continua captivant a les noves generacions i crec que no ho deixarà de fer-ho perquè és molt, molt potent la creació i aquest visionari que s'amagava darrere de Tintín, que jo el puc equiparar quasi amb un renaixentista, guionista, dibuixant, visionari, el tema de lo de la lluna, les andròmines que inventava, el submarí, en fi, del tesoro de Rakamel Rojo. És un personatge que podríem parlar-ne amb més sessions i no acabaríem.
Parlaves del merchandising perquè hi ha absolutament de tot. Abans, fora de micros, parlàvem d'aquest coet que es ven, no? Sí. Molt de Tintín. Jo tinc el Milú, també, el peluig de Milú, però és que a mi fins i tot jo faig col·lecció de postals i m'han arribat a enviar una postal de Tintín des del Vietnam.
Què em dius ara? Veus, això és fantàstic. Això vol
per
dir
tant,
que...
és totalment internacional.
Totalment internacional. Ara que parles de la Milú, no n'hem parlat, però la importància dels secundaris és capdal. La creació, per exemple, d'aquest irreverent Capità Haddock, que avui probablement no hagués existit, perquè no deixem de recordar que és un alcohòlic absolut. Mm-hmm. O sigui, li presenten un got d'aigua i l'escup. És a dir, ell beu alcohol, no? Avui en dia seria una cosa difícil d'encaixar. Però és el que deia, amb les obres són les que són i retocar tots aquests assumptes a mi se'm fa una miqueta estrany. El Milú, que avança també com a personatge no humà parlant, s'avança a Jolly Jumper de Lucky Luke. Ell també fa reflexions i també ens presenta una sèrie de gags. En Tornasol, aquest savi amb una sordera increïble que provoca un seguit de gags... que l'esmena quan porta la trompeteta aquesta, no? No. És incapaç de posar els audífons, que ja circulaven en aquesta època, i per tant la galeria de secundaris que recolzen amb aquest heroi, per altre cantó, ambigu, Tintín, vull dir, no, és un personatge curiós, no? Però que són bàsics per al desenvolupament de les trames.
De fet, Òscar, a l'inici de l'any passat, a l'inici de 2023, arribava a Madrid una exposició sobre Hergé. Vaig tenir el plaer de visitar-la i et quedes com absolutament fascinat de veure tot aquell material i amb ganes de saber més, no? I d'aprofundir-hi més. Sí. I això sempre és bona senyal.
Molt bona senyal. De fet, a les afores de Brussel·les hi ha un museu permanent de Tintín. I si em permet, jo crec que ja seria qüestió de reivindicar amb aquesta gran personalitat del segle XX, i jo crec que hauria de figurar amb els museus de les pinacoteques. Vull dir, és a dir, té una importància tan fonamental, es pot dir que és emergir comença tot. Evidentment havia hagut còmics precedents, Little Nemo, Yellow Kid, per descomptat, a primers de segle. Però Tintín marca un punt d'inflexió. És que és tot, és divertiment, cultura, perquè, com deien, relata des de la invasió japonesa de Xangai, la revolució soviètica, posada en escena cinematogràfica. Per exemple, a les cobertes és capaç de donar, de mostrar-nos a Tintín, al Capitán Haddock, d'esquena, per enfocar allò que li interessa, que és el coet posat a sobre de la superfície de la Lluna. Vull dir, una capacitat de narrativa tan brutal que per això crec que hauria d'estar en una pinacoteca, que sé jo, com el Prado a Madrid, per exemple. Sí, sí.
Nosaltres, com a mínim, avui aquí al Penedès en Xarxa li fem el nostre petit homenatge, que se'l mereix totalment, Hergé i Tintín, els dos.
Efectivament.
Per igual. Ho deixem aquí, Òscar.
Perfecte.
Un veritable plaer posar aquesta catifa vermella al programa amb Tintín, i no ho hem dit, però és que nosaltres, la nostra sintonia d'aquesta secció justament...
Certament,
és Tintín.
Certament.
Per tant...
I si em permets una recomanació final, veritablement Tintín pot ser un descobriment per un infant de 8-10 anys sensacional. Vull dir, la meva recomanació més absoluta per la col·lecció, bueno, que continua estant editada per el Segell Joventut.
Doncs amb això ho deixem.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies i ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Una abraçada a tothom.
Són 9:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Ens atem al repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Calafell renovarà aquest 2024 el Banc d'Aliments amb la introducció d'un sistema de targetes per comprar establiments. Això permetrà que els usuaris puguin accedir a productes frescos i es solucionarà el problema causat per la reducció de les remeses europees de què es nodria el banc. La tinent d'alcalde de Drets Socials, Elena Rubio, explica que el pressupost municipal per 2024, aprovat inicialment, inclou una partida de 100.000 euros, si és necessari, serà ampliada. Rubio també afegeix que posar diners no és problema, ja que estan posant des de fa 2 anys per comprar productes i suplir la retallada de la Unió Europea, que ha reduït les aportacions anuals de 3 a 2. El Banc d'Aliments de Calafell atén 500 famílies. La xifra fluctua amunt i avall, segons el moment, però la mitjana dels darrers anys és aquesta. El comerç vilafranquí espera unes bones rebaixes després d'una campanya de Nadal que ha satisfet les expectatives. Aquest cap de setmana s'engegava ja la campanya de rebaixes, tot just acabada la de Nadal. Un encadenat de setmanes fortes de venda pel comerç local que ha notat una certa revifada durant els darrers dies de 2023 a l'espera que l'arribada del fred, acompanyada de les rebaixes, mantingui un bon percentatge de vendes. El mes de desembre acostuma a ser un bon mes pel comerç local, en bona part gràcies a les festes de Nadal i Reis, que tenen un important component comercial. El 2023 la campanya sembla que ha anat força bé i en la majoria d'establiments s'ha treballat intensament, sobretot en la recta final de l'any, quan les temperatures s'han normalitzat una mica més per l'època. També coincidia la percepció que els primers mesos no van ser gaire bons entre diferents establiments de la vila. Es comenta des d'algunes botigues que s'ha mantingut al final un nivell similar a l'any passat, però amb menys aglomeracions. El proper dimarts, 16 de gener, l'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya serà a Sant Sadurní, atenent les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre actuacions tant de l'administració pública com d'empreses que presten serveis d'interès general, com són la llum, l'aigua o el gas, entre d'altres. Les visites es poden fer presencialment al casal d'entitats, al carrer Marc Mir, número 15, o bé per via telemàtica. Prèviament, s'ha de concertar l'entrevista a través del telèfon gratuït 900-124-124, per correu electrònic a citaprevia@sindic.cat o al web www.visita.sindic.cat. La Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos i el Centre de Documentació del Parc del Foix enceten aquest mes de gener un nou club de lectura en el qual es proposaran novel·les i assajos amb la natura, el medi ambient o la sostenibilitat com a fils conductors. El club porta per títol Artemis, està adreçat a persones adultes i estarà dinamitzat pel periodista cultural i narrador Víctor Record. Les trobades es duran a terme a la Biblioteca dels Monjos un dissabte al mes a les 12 del migdia. La primera tindrà lloc el proper dia 13 amb una sessió informativa per a les persones interessades a formar part del club. Per inscripcions cal adreçar un correu electrònic a b.st.m.monjos@diva.cat.
Penedès en xarxa.
Ara són 2:15 i 5 minuts. Penedès en xarxa. Després d'endinsar-nos en el món màgic de Tintín, arrenquem la primera roda política d'aquest 2024 que avui volem dedicar a les inversions municipals. Quins projectes hi ha al calaix dels nostres ajuntaments? On dedicaran esforços econòmics i humans? En parlem tot seguit amb 3 alcaldes penedesencs. Tornem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez per sumar la primera veu a aquesta primera roda política del 2024.
I el que saludem ara i aquesta primera veu de la roda política, primera roda política d'aquest 2024, és l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bon any a tothom.
Molt bon any. Avui estrenem aquesta primera roda del 2023 parlant d'inversions, que sempre és un tema d'aquests que interessa la gent, no? Per saber quines inversions es faran al seu municipi. Partint de la base que aquí a Sant Sadurní hauríem de començar parlant de pressupost, un pressupost que es portarà al ple municipal de finals d'aquest mes de gener.
Sí, la intenció és que a finals de gener es pugui debatre en el ple la proposta de pressupost, una proposta que en aquests moments està a un nivell molt tècnic. Recordem que fa relativament pocs dies que es van aprovar definitivament les ordenances, es van respondre a les al·legacions que hi havien, i també fa poquets dies, de fet, des de l'última setmana de desembre, que vam ser coneixedors que es tornaven a aplicar les regles de la despesa, cosa que dificulta encara més doncs, la redacció d'uns pressupostos municipals.
Per tant, tot molt en l'aire, ara ho deies, perquè no tenir pressupost encara implica no saber quines inversions tindrem el 2024, i més parlant d'aquesta llei de la despesa que ens obligarà a estrènyer el cinturó al màxim.
Ens obliga a estrènyer el cinturó, és una mesura imposada, bé imposada d'Europa. Sí que és cert que els governs poden optar a retallar des d'altres administracions, però sempre passa que són les administracions aquestes de trinxera, les que estan a primera línia, les que es veuen més perjudicades doncs, per aquesta reducció del dèficit públic que ens obliga a fer Europa.
Pere, m'explicaves fora de micros que previsiblement tindrem un marc molt semblant al del 2008.
Sí, el 2008 era en plena crisi econòmica, hi va haver doncs, una davallada d'ingressos important, no és el cas de Sant Sadurní i de la resta d'ajuntaments. El problema que tenen ara els ajuntaments és sobretot l'increment de costos, sobretot del que és la factura energètica, del que és el capítol 1, o sigui, el capítol de personal, el sobrecost de les matèries primeres, que fa doncs, que abans amb X diners podies fer unes coses i ara necessites X més, una certa quantitat més per tirar-ho endavant. Aquesta és la realitat. Sí que s'intenta incrementar ingressos, però l'augment d'aquests capítols, sobretot de matèries primeres, energètica i personal, doncs és molt superior a l'increment d'ingressos.
Perquè ens fem una idea de les xifres, l'Ajuntament de Sant Sadurní, en quines xifres de pressupost es mou i a què acostumen a destinar-se?
Així, la radiografia gran, ingressos aproximadament estarem al voltant dels 17 milions d'euros i el pressupost doncs, ha d'encaixar amb aquests 17 milions d'euros. La realitat és que si fem un pressupost de sortida de 17 milions d'euros, que més o menys és el que portarem, que és molt tècnic, cobrim el que és, podríem dir, estructura i alguna mica més. No? O sigui, fem l'os, però el tall, diguem que no és molt, molt gran. I a partir d'aquí doncs, hem de jugar amb les diferents regidories, a veure d'on es pot retallar, quines s'han d'incrementar, etc. Això és una feina complicada. Evidentment, tots els serveis sempre demanen recursos per poder tirar endavant la política i a vegades toca passar les estisores on ningú voldria.
Ara ho deies, un gruix molt important de tots els ajuntaments és el personal i també la despesa energètica, la despesa de serveis propis d'edificis que al final s'han d'una part molt important d'aquest pressupost.
Enllumenat, gas, etc. Això és molt important i personal també. Nosaltres aquí a Sant Sadurní som un ajuntament molt prestacionista, creiem molt en el servei públic i pràcticament tot ho tenim internalitzat, o sigui que ho prestem directament des de l'Ajuntament. Això, evidentment, té les seves avantatges, que és un servei públic de qualitat, té els seus inconvenients, doncs que a vegades el cost és una mica més alt. Però continuem creient en polítiques d'esquerra i, evidentment, tots els serveis han de ser públics.
Amb tot aquest mapa, amb aquest dibuix estructural que hem fet, com afectarà tot això al tema de les inversions pel 2024?
El tema de les inversions, partim de la base que tenim tres grans obres al damunt, una que ja està gairebé acabada, que és la de l'Ateneu. el camp de futbol i la casa dels avis. Aquestes obres, totes tres, la casa dels avis potser no tant, però l'Ateneu i sobretot el camp de futbol ja parteixen amb un sobrecos important, no? Entre que es va licitar fins que s'està executant hi ha hagut aquest increment desmesurat, no? Ja sigui per qüestions energètiques, per qüestions geopolítiques com els diferents conflictes bèl·lics, doncs ha fet que les matèries primeres s'hagin incrementat moltíssim el seu valor i això implica un sobrecost que evidentment s'haurà de fer front amb aquest pressupost que entrarà el 2024. A més, hi ha les inversions que, com a equip de govern, doncs, també volem tirar endavant, no? Sobretot inversions a la via pública, començar el teatre de l'Ateneu, Can Guineu, etc. Són inversions que estan al damunt i veurem a veure fins a quin punt les podem anar executant de mica en mica. Sí que és cert que el nivell d'endeutament de l'Ajuntament és molt petit, és poquet, vull dir que en aquest sentit tindríem capacitat financera per endeutar-nos. Ara bé, aquí ens entra doncs, el tema de les regles de la despesa, a veure fins a quin punt tindrem doncs, aquesta capacitat legal per poder-ho fer.
Pel que fa a les tres grans inversions que tenim en marxa, l'Ateneu a punt d'acabar-se, de fet ja hem vist la pista seria tota feta. Què falta?
Què falta? Doncs ara falta la part elèctrica i pintar les línies, crec, i la xarxa perquè les pilotes no surtin al carrer quan es practiqui l'hoquei. Pràcticament falta això. En quant a l'Ateneu, el proper, d'aquí 15 dies, farem una visita a Madrid a veure el Comitè Olímpic Espanyol, el Centre Superior de Deportes, a veure si podem negociar alguna subvenció per tal de doncs, ampliar no, aquesta inversió, sobretot pensant en la cobertura de la pista o l'arranjament dels exteriors de l'Ateneu.
Mm-hmm. Segona gran inversió, al camp de futbol, sempre diem allò de les coses de Palacio van despacio, és una de les obres que s'ha anat allargant, com la tenim hores d'ara?
Les obres que tenim ara sobre la taula és que en 4 mesos estigui acabada la part de grades i vestidors, totalment operatius i funcionals, i la part social probablement s'haurà de tornar a licitar i ajustar-ho, no? El que és el pla especial i el que és l'increment de preus.
I pel que fa a la Casa dels Avis?
La Casa dels Avis és una obra molt complexa perquè mentre s'està executant hi ha els residents que estan vivint allà, per tant s'ha d'anar amb molta cura. La Casa dels Avis funciona més com un hospital que com una residència, per tant l'obra és difícil, és complicada perquè entres en espais on hi ha gent vivint i s'ha de fer molt a poc i molt tranquil·lament per tal de causar les mínimes molèsties als usuaris. És cert que portem un 20% executat, que és la part més difícil, i ara entrarem en una fase on potser s'avançarà més de pressa, però sempre tenint en compte doncs, el fet de conviure amb aquestes persones.
Aquestes tres grans inversions estan en marxa i, com deies, conviuran amb les que teniu previstes i que anirem veient què es pot fer i què no es pot fer durant els propers mesos i, sobretot, tenint en compte aquest pressupost pel 2024 que encara no s'ha aprovat i que esperem que a finals
de mes... Sí, en aquest sentit, el que sí que tenim clar és que calen consensos més amplis. Des de la part del govern posarem tot el que faci falta per arribar a aquests acords i haurem de veure si des de l'oposició doncs, també accepten, no?, les regles aquestes del joc i també participen activament, no com en alguns casos ha passat en les ordenances, participen activament en la redacció i l'aprovació dels pressupostos.
Sempre ho recordem, però ho tornem a dir, sense adormir, govern en minoria, per tant, obligats a buscar a aquest consens a govern i oposició.
Efectivament. Dos no s'entenen si un no vol. Això és de tota la vida, és de calaix. I aquí, doncs, a vegades sembla que falti una mica d'empatia, no?, i de col·laboració per part d'algun partit de l'oposició.
Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres al Penedès en Xarxa, estrenant aquesta primera roda política del 2024. I ens retrobem, res, ben aviat.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
I de Sant Sadurní marxem a Olèrdola. Als estudis de Canal 20 hi tenim el Raimon de Cara, acompanyat de la regidora d'Hisenda i alcaldessa d'Olèrdola, la Fina Mascaró. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya Fina Mascaró, alcaldessa i regidora d'Hisenda. Molt bon dia, Fina.
Molt bon dia i molt bon any.
També participant en aquesta primera roda política al Penedès en xarxa aquest 2024. Fa unes setmanes vam comentar ja que l'Ajuntament d'Olèrdola havia fet els deures, havia començat ja l'any 2024 amb el pressupost aprovat i en actiu, amb la previsió inclús ja d'haver incorporat una modificació de pressupost al darrer tram del 2023 amb la vista posada en que s'executessin inversions el més aviat possible.
Exactament. Tal com vam explicar, la llei ens permetia que l'últim trimestre de l'any, en aquest cas de l'any 2023, poguéssim fer una modificació de pressupost important i aquesta s'arrastrava directament per l'any 2024. I nosaltres doncs, hi vam incorporar doncs, unes partides com, que pugen 1.354.000 euros, 600.000 euros per el cobriment d'una pista a Moja, després 600.000 euros més per un canvi de gespa també en el camp de futbol de Moja i després 154.000 euros per posar càmeres de lectura de matrícules a tots els nuclis del municipi. Aquesta doncs, era una inversió important que sabíem que si l'havíem de posar dintre el pressupost inicial no ens hi cabia de cap de les maneres, però sí que la llei ens permetia fer això. Aleshores, dintre del que era pressupost pròpiament dit dintre l'any 2024, doncs hi ha una inversió de gairebé 170.000 euros en diferents partides i a banda d'això, i també doncs, fruit dels deures que tots els ajuntaments hem de fer per tot el tema doncs, de vetllar per l'ús correcte de l'aigua i doncs, de no malbaratar-la ni de més, doncs les inversions importants doncs, dintre de tota aquesta àrea, com són doncs, en el nostre cas doncs, la licitació de comptadors que ja la tenim en marxa, és una inversió de 325.000 euros. Després també una subvenció que hem demanat a l'ACA, que també vull aprofitar aquí per dir doncs, que no es resoldrà fins a dintre de gairebé 5 mesos, perquè doncs, ha sortit anunciat el dia 3 de gener doncs, que per motius que jo crec que ara no venen al cas doncs, aplaçaria aquesta subvenció o aquesta entrega dels diners doncs, fins dintre de 5 mesos, però que nos l'hem demanat que eren 300.000 euros i també després doncs, estem ja treballant amb tot un projecte que és la de recerca de fuites, en aquest cas en el polígon de Sant Pere Molanta, que és un estudi doncs, que se'n va entre 5, 6, 7.000 euros. Per tant, jo crec que les inversions que nosaltres proposem per aquest 2024 doncs, són importants.
Clar, si restem aquesta que falta confirmar subvenció que ha de venir de l'Agència Catalana de l'Aigua, són gairebé 1.900.000 euros d'inversions que es preveuen executar aquest 2024 a Olèrdola. Jo no sé si aquest nivell d'inversió amb aquest volum es podrà mantenir de manera sostinguda durant tot aquest mandat.
A veure, la nostra intenció és treballar i fer inversions per tal que el municipi, que vull recordar que és un municipi amb molts nuclis, doncs tots es vegin reconfortats de la mateixa manera, en el sentit de que hi ha dues inversions importants que les hem situades, en aquest cas, a Moja, però vull recordar que nosaltres treballem per tots els nuclis de la mateixa manera. Sí que és cert que hi ha dos nuclis, com són les urbanitzacions, que tenen un tracte especial, però també tenim doncs, Sant Miquel, Sant Pere, on les inversions s'han de fer en diferents projectes que, com bé doncs, tothom sap, nosaltres governem en coalició i hi ha projectes que són comuns a cada un dels programes dels partits. Per tant, la nostra intenció no sé si seran 1.900.000 o seran 1.800.000 o seran 2 milions, però que nosaltres hem vingut per treballar de manera igual a tots els municipis. Sí, també és veritat que, i el Pere ho explicava abans, no? També depèn molt de la conjuntura doncs, econòmica, de com s'aplica doncs, la llei de la despesa i moltes altres factors de veure doncs quin és doncs l'evolució doncs a nivell econòmic, sobretot a nosaltres que gran part del pressupost no ens el dona doncs aquestes empreses del polígon. Per tant, sí que és cert que nosaltres a sobre estem molt esperançats amb aquesta doncs amb empreses que s'estan ubicant al nostre territori que aportaran doncs evidentment més ingressos, però bé, tot això de moment són projectes que estan sobre la taula i que esperem que es materialitzin, però que és evident que nosaltres hem vingut a treballar.
Abans esmentava inversions en l'àmbit de la millora de la xarxa d'aigua. En aquest gran terreny de la sostenibilitat també hi ha altres actuacions en marxa, com per exemple la millora de l'enllumenat. És una línia que han de mantenir el conjunt de municipis del país, el que sigui un territori més sostenible.
Sí, sí, jo vull recordar que a veure, que això és un projecte que també venia de la legislatura anterior, en el que nosaltres sí hem pogut materialitzar, perquè vull recordar que després de moltes vicissituds durant tot l'estiu i de més, això es va poder treure a licitació, i bé, doncs s'han canviat tot l'enllumenament per un tema de sostenibilitat, per canviar amb leds i de més, doncs de tots els espais esportius del polígon de Sant Pere, del polígon de Clotamoja. Vull aprofitar per dir, doncs, pels oients que veuran que a Sant Pere Molanta ens falta una part de canviar l'enllumenat i també el Clot de Moja. No és que doncs hàgim desistit del tema, sinó que vull explicar que el dia 22 de desembre doncs es va cremar una nau a Sant Pere Molanta i el que es van cremar van ser doncs tota aquesta part dels llums que s'havien d'acabar de canviar, que tot això doncs, bueno, ens ha donat un trasbalc important perquè era una obra que s'havia d'acabar a 31 del 12 i doncs, per sort bé, hem fet tots els tràmits perquè doncs, les justificacions la permetin fer el més aviat possible. Vull recordar que aquests llums a sobre són especials, aleshores doncs, bé, esperem que, no sé, que com a molt en un parell de mesos els puguem arranjar, però que ja dic, sí, és cert que jo penso que al final tots els nuclis, tots els municipis hem de treballar doncs, tant per tenir tot un tema de sostenibilitat, perquè al final això redueix costos i també doncs, millora molt el medi ambient.
I ara marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó i l'Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i tenim a l'altre costat de la línia telefònica, com bé deies, l'Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Agnès, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, començant bé l'any.
Bon any, per cert.
Igualment.
Avui parlem d'inversions. Vosaltres vau aprovar el pressupost ja fa uns mesos. I com es preveu pel que fa a inversions?
Doncs tenim inversions importants. És veritat que, ho comentava abans també la companya Olèrdola, que per molt que tinguis el pressupost, no, després hi ha inversions que a vegades pots fer a part. Doncs nosaltres, a part de les inversions que tenim, més de 500.000 euros posades al pressupost del 2024, sempre comptem que podem fer altres inversions amb el superàvit de l'any anterior, de l'any 2023. Sempre esperant que des de l'Estat el tema regles de despesa, a veure com anirà, però sempre podem fer inversions d'aquestes. El que hem fet més, com comentàvem els companys, és en temes d'aigua. Sabem que l'aigua, ja ho sabem de fa molts anys, no? Però aquests últims anys ja, tal com va tot el tema de sequera, doncs també ens fa que ens hagin de posar més les piles que fa uns anys. I això fa doncs, que municipis que són una mica més complicats, perquè tenim diferents nuclis escampats pel territori, fa que hàgim de fer molts més deures que els altres. No és el mateix gestionar un nucli compacte que tenia el mateix separat amb 9 nuclis repartits per tot el territori. Llavors, bàsicament, el que ja fa uns anys vam començar a fer va ser molt tema d'inversió millorant la xarxa d'aigua, perquè és el que diem, no? És un bé molt escàs i, en el nostre cas, el que tenim el problema, que ens passem una miqueta del que ens marquen, és pel tema dels fuites. Clar, tenim 9 nuclis, per tant, són 9 xarxes diferents, molts dipòsits, molts pous, i això fa doncs, que miques de fuites, no? de cada una, sumi una fuita important.
Clar. És un problema que hem vist i que estem veient al llarg del temps, i és que, clar, a veure, a la gent com li expliques que estàs invertint diners sota terra, canonades, però que ara, malauradament, doncs, Doncs sí, us esteu posant tots les piles. També hi ha una de les obres que per fi veurà la llum d'aquí no gaires dies, concretament 11 dies, que és el pavelló.
Sí, sí, el pavelló municipal, sí, sí, esportiu.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, és una obra que vam començar a remoure, com vam entrar el 2015, ajuntament, sí, que ja fa uns quants anys. El que passa que entre fer el projecte, visitar-ho, va venir la pandèmia, va haver tota la pujada de preus, en aquell moment ho teníem ja licitat, però què va passar? Que com que amb la pujada que hi va haver de preus, doncs no es va poder assumir. Per tant, vam haver de refer el pressupost actualitzant preus. I finalment, la setmana que ve, els caps de setmana 20 i 21 de gener, doncs inaugurem aquest pavelló esportiu molt esperat, perquè no en teníem cap aquí al municipi.
Déu-n'hi-do. M'imagino que contenta, no? Perquè 9 anys per poder portar a terme un projecte es diu ràpid, eh?
No, estem molt contents perquè és una inversió molt important, per a un municipi com el nostre. Pensem que ha arribat al 1 milió d'euros aquesta inversió i hi ha una part de subvenció de la Diputació de 170.000 euros, però tota la resta és amb recursos propis. I per això també s'ha pogut acabar bé, perquè amb l'increment de preus i això, quan depèn de subvencions, a vegades amb el tema terminis és més complicat. Per tant, doncs ho hem pogut assumir bé i el mes de desembre, quan es va fer el final d'obra i vam anar, doncs clar, ha quedat espectacular, amb molta llum, no? Clar, és molt diferent, no? Un pavelló que es fa ara modern, doncs té uns sistemes o unes maneres diferents d'abans i la veritat és que serà molt, molt profitós pel municipi.
Doncs, Agnès, si et sembla, ho deixem aquí. Anem a publicitat, després amb els informatius més generalistes i tornem a les 10:06 per patar la xerrada amb la companya d'Olèrdola i ja posar una mica sobre fil el tema d'inversions.
Molt bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.